COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dies tràgics a les carreteres catalanes. Només el passat cap de setmana es van comptabilitzar 5 persones mortes en accidents a la xarxa viària. En el que portem d'any, 23 persones han deixat la vida a les carreteres de Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i davant d'aquesta espiral d'accidents, el Servei Català del Trànsit estudia si l'elevada sinistralitat que s'està registrant és una circumstància puntual o es deu a un patró molt més estructural. Conduïm més malament, amb més distraccions i amb més imprudències, o bé s'ha incrementat molt el trànsit després de la pandèmia. Des del Servei Català del Trànsit reclamen prudència, ja que tot fa per veure que hi hagi molts més cotxes a les carreteres, sobretot amb l'arribada del bon temps i també per la descompressió després del confinament i la fi de les restriccions. És així, Sergi Tor?
Sí, és aquest conjunt de causes, a Carles, ampliada per la pèrdua d'hàbit de conduir i l'ús del mòbil mentre estem al volant. Recordem que a partir del 21 de març entra en vigor la nova llei de trànsit que multarà amb 500 euros i 6 punts de la pèrdua del carnet de conduir sol per portar el mòbil a la mà, encara que no s'estigui parlant. D'altra banda, hi ha un component de pèrdua d'habilitat col·lectiva de la conducció. La pandèmia ha provocat a cotxes particulars als pàrquings. Ara tornem a sortir i ens falta habilitat. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, reconeix a COPE Catalunya i Andorra aquest factor.
Ens comenten aquesta situació, aquesta descompressió, aquesta de falta d'hàbit o aquesta falta de responsabilitat al volant, no?
Aquests dos primers mesos de l'any a Catalunya registren 854 accidents amb víctimes, de les quals 23 mortals, 9 més que les dades del 2019. La pandèmia va reduir la mobilitat i ara tornen els accidents.
Sergi, a banda de tot això, un altre factor a tenir en compte és l'augment de la sinistralitat, és la major presència també de camions per les empreses de l'activitat econòmica i el boom del comerç electrònic amb les furgonetes de repartiment, sobretot. Dues xifres sobre els camions, perquè et facis una idea. Des que han desaparegut els peatges a les autopistes, la seva presència en aquestes vies ràpides ha augmentat. A l'autopista P7, per exemple, s'ha incrementat d'un 70%, mentre que s'ha doblat ni més ni menys, Sergi, que a l'AP2.
Sí, aquest febrer a Martorell, a connexió de l'A2 amb el tram sud de la AP7, l'increment del tràfic de camions és del 30%. A l'anella metropolitana de Barcelona, un 11% més. Un augment atribuït a la recuperació econòmica. Els Mossos estudien per què amb conductors professionals hi ha tants accidents de vehicles pesants. Són molt aparatosos i col·lapsen durant hores carreteres importants. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, reconeix a COPE Catalunya i Andorra preocupació per aquest sector.
L'àmbit del transportista ens preocupa perquè ens preocupa la seva vida. Aquí el que hem de fer és analitzar tota aquesta campanya que està fent Mossos d'Esquadra. Quan tinguin les dades, les analitzarem correctament i veurem exactament què és el que sigui atribuïble a una mala praxi.
Un factor més d'incidència, l'increment del comerç electrònic, a molts desplaçaments urgents, a furgonetes volant per complir el servei, màxim risc a propi de tots els conductors. La Miel demana mesures concretes.
Racionalització de distribució de mercaderies, donat que hi ha molt comerç electrònic que s'ha anat imposant després de la pandèmia.
I el debat de transport ajornat, incrementar el transport de mercaderies per tren i reduir el tràfic pesant.
I què hi diuen els conductors? Doncs els llargs confinaments, les restriccions, les ganes de recuperar la normalitat han fet variar la manera de comportar-nos, sembla ser, al volant. Aquesta és una de les preguntes que ens han fet avui. La fi dels peatges fa més perillosa les autopistes, ara també hi ha més volum de trànsit i, sobretot, un volum que s'ha incrementat pel que fa referència a camions i també a furgonetes. De tot això ha preguntat a la gent Ricard Rovirosa.
Així és, la inseguretat a l'autopista sembla ser que ha anat en augment aquests últims dos anys. Per comprovar-ho, hem sortit al carrer a preguntar-ho a persones que habitualment hi transiten. La Judit, per exemple, degut al volum d'automòbils, en gran part per la fi dels peatges, veu que cada vegada els cotxes incrementen més la seva velocitat, cosa que la fa sentir insegura.
Podria dir que les observo més per part de cotxes. Per posar un exemple, la velocitat excessiva amb la que van alguns cotxes. O sigui, hi ha gent que realment va a una velocitat tan alta que pot causar un accident molt greu i no n'és conscient.
En la mateixa línia, l'Helena manifesta que se sent més pressionada a córrer pels cotxes que es situen darrere seu.
Jo, per exemple, sóc una persona que no m'agrada córrer i a vegades m'he trobat que t'obliguen a córrer. Se't posen a darrere i com si et pitxessin.
L'Oriol, en canvi, creu que tot i l'increment del volum a les autopistes encara es mantenen segures i creu que on el risc és més elevat són a les carreteres convencionals.
Autovies i autopistes és el lloc on la conducció encara és més segura, no? Potser el problema resideix més aviat en carreteres exteriors o les vies més estretes on els cotxes cometen més infraccions i hi ha més perill d'accident.
El que sí que sembla clar és que la inseguretat creix per l'alta velocitat d'alguns automòbils. També hem constatat que aquesta genera pel gran nombre de camions a la carretera i l'excés de velocitat d'algunes furgonetes de repartiment.
El que cal sempre és molta prudència a la carretera. Amb aquesta notícia obrim ja ara mateix l'àrea de serveis. Previsió del temps, Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que quedin intervals de núvols mitjans i alts al cel, intervals de núvols baixos al final a zones del litoral i del prelitoral. Si parlem de les temperatures, avui són més altes al Pirineu Occidental i més baixes al litoral de Tarragona, amb unes màximes previstes de 21 graus a Girona, de 19 a Lleida, de 16 a Barcelona i també de 16 a Tarragona. I si ens referim al vent, tendirà a quedar en general fluix i dirà component sud. Si mirem ara, demà dijous, esperem intervals de núvols mitjans i alts, augmentant a cels ennuvolats a la Vall d'Aran a partir del migdia i a la resta del territori al llarg de la jornada, amb núvols baixos a la depressió central i al litoral i prelitoral. S'esperen precipitacions febles i disperses a darreres hores al vessant nord del Pirineu Occidental, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.400 o 1.600 metres. Per últim, les màximes seran de 20 graus a Lleida i a Girona, de 17 a Barcelona i de 16 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident que s'ha produït fa estona a l'autopista AP7 a la zona de Montmeló. Aquest enllaç que enllaça l'AP7 i la C33 amb la C17 en sentit nord, doncs bé, aquest enllaç continua tallat a causa d'aquest camió accidentat. Hi ha aturades d'almenys un parell de quilòmetres a la mateixa autopista AP7, entre Mollet i Montmeló, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim un altre accident, en aquest cas en una carretera local, propera a Vilajuïga, la GI610. Aquesta carretera també està tallada al trànsit en tots dos sentits de la marxa. Alguns trams de les rondes més carregats, en principi, augmenta la resta de la xarxa viària. Encara parlem de circulació tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Aviam, Esports Copa, 3 de la tarda i 5 minuts per de la Europe League del Futbol Club Barcelona. I alguna polèmica a l'Espanyol amb alguna samarreta, pot ser?
Potser. D'això n'hi ha alguna, n'hi ha alguna coseta. Ara en parlarem, però com deies, és un dimecres de prèvia, perquè demà el Barça juga al Diego Armando Maradona de Nàpols la supervivència a l'Europa League després de l'empat a un del partit d'anada al Camp Nou amb l'última hora en blaugrana. Elena Condis.
Des de Nàpols, des del passeig marítim on estan allotjats els futbolistes del Barça, l'únic hotel de 5 estrelles que hi ha en aquesta zona, al cor de la ciutat. Fa molt de calor, 18 graus de temperatura, i les notícies són el retorn de Piqué respecte a l'últim partit de Lliga, que estava sancionat, i el d'Araujo, que es va perdre l'anada contra el Nàpols per lesió. Són les dues cares que demà formaran a l'eix de la defensa. Hem vist a Xavi baixar a l'autobús a tots els seus futbolistes. Aquesta tarda a les 7 entrenaran a l'escenari del partit, a l'escenari Diego Armando Maradona, que permet un 75% d'aforament, és a dir, hi haurà unes 42.000 persones, i després, i abans, perdó, parlaran Xavi i Ter Stegen a partir d'un quart de 7 de la tarda. El Barça fa molts partits que només ha aconseguit guanyar una vegada en els últims 11 partits que ha jugat en competició europea fora de casa. Per tant, demà tenen un repte majúscul al davant, tot i que l'equip arriba confiat després de la golejada més talla.
Els apunts ara de l'equip partenopeu. Per on passa en Manolo Oliveros?
Bona tarda des de Castel pel Turno a la sala de premsa de la ciutat esportiva del Nàpoli. Està a punt de començar la roda de premsa de l'entrenador Luciano Spalletti i el lateral internacional napolità Giovanni Di Lorenzo, que no té cap problema per jugar demà, malgrat el cop al cap que es va donar dilluns a Cagliari al partit de la sèrie. El Napoli ha entrenat aquest matí i ho ha fet amb normalitat. Politano, per exemple, que no va jugar al partit de nada. Són baixa Anguissa Lopotka i el mexicà Chucky Lozano, i la llista no la donarà oficialment Spalletti fins a demà mateix.
Recordem, avui a la Champions, Atlético de Madrid, Manchester United, tiempo de juego per aplicacions i emissores FM des de 8:45 del vespre. A l'Espanyol, pam a pam. Pas primer per sala de premsa del futbolista que protagonitza la pregunta blanquiblava del dia, Quique Iglesias.
Què tal? Bona tarda. Yangel Herrera. El futur de Yangel Herrera està encara sobre la taula. Cal esperar fins a final de temporada per saber si es pot prolongar una temporada més la seva sessió des del Manchester City. Abans cal guanyar, per exemple, a Villarreal, mantenint, com ell diu, la porteria a zero, cosa que no es aconsegueix des del 27 de novembre davant de la Reial Societat a Cornellà. I també ha parlat de l'objectiu clar de la temporada. Ho diu molt clar Yangel Herrera, perquè ningú s'equivoqui. La permanència.
Bueno, yo creo que estamos en una posición en la tabla que si bien ganando un partido, escalamos varias posiciones. Nuestra mentalidad tiene que ser primero salvar la permanencia y luego de ahí poder mirar hacia arriba y es nuestro primer objetivo, ¿no? Pensar en la permanencia y ya luego mirar a lo que queda de temporada.
Faci feliç el senyor Lozada. Quique, què passa amb aquesta samarreta i aquesta polèmica?
Hi ha un soci, i a més periodista de l'Espanyol, que ha volgut avui vestir el seu fill Eric de 4 anys amb la samarreta de l'Espanyol, i ara Eric li ha dit que no, papa, no em posis la samarreta, que al col·le em diuen podrit. És un col·le del centre de Barcelona. Ho ha denunciat a través de Twitter. L'Espanyol ha reaccionat ràpidament enviant un vídeo de 7 segons de RDT dient-li a l'Eric que no tingui por i que es posi la samarreta quan vulgui.
Així s'està al món, per segons quines contrades. Un altre protagonista, en aquest cas a segona divisió, des de Montilivi, parla Jairo Morillas. Cal oblidar-se de l'ascens directe i pensar en la promoció.
Nosotros creíamos que si sacábamos estos 3 puntos podíamos pelear. Igual había estado difícil, pero sí es verdad que teníamos esa ilusión y obviamente después de la derrota pues está un poco más difícil, obviamente. Y esa idea como que se nos ha quitado un poco la cabeza, obviamente, pues ahora hay que pelear por agarrar el puesto de playoffs que tenemos y seguir encadenando buenos partidos, subir rendimiento y que la gente cada vez también esté más enchufada.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, perquè el futur més proper de l'Uni Girona a les competicions europees es decidirà aquest vespre, Alberto Díez.
Exactament, el futur europeu de l'Espar Girona passa pel partit d'aquest vespre a Fontejau a 8:45 i davant el Lens francès. Si les gironines guanyen, la travessa és fàcil, passaran als quarts de final de l'Eurolliga. En canvi, si perden, continuaran a Europa, però en aquest cas als quarts de l'Eurocup. Parla Laura Antoja, entrenadora assistent de l'Uni Girona.
L'equip és molt diferent i juga molt diferent. Ara tenen molta més versatilitat i mobilitat exterior i les interiors generen arrel de la mobilitat de les exteriors. Tenen molta actitud, molta velocitat. Bueno, és un equip molt complet. Una altra cosa és que nosaltres fem el nostre partit, que nosaltres ara mateix també som un equip molt complet i esperem doncs, que aquesta batalla aquí a casa doncs, la tirem endavant.
L'Espar Girona vol igualar la fita històrica de la temporada passada d'arribar a aquests quarts de la màxima competició continental. Recordem que el conjunt francès, el rival d'avui, el Lens, ja està classificat pels quarts de l'Eurocup.
Un protagonista més passarà per Esports Cope, pertany al món de l'handbol, juga al Barça i es diu Ludovic Fàbregas. En repàs a com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau blaugrana, Gavi, Adama, Dembélé o Ferran Torres són les opcions. La pregunta, qui ha de ser titular sí o sí a Nàpols? Guanya Gavi, 39%, 24% Dembélé, 20% Adama Traoré, 17% Ferran Torres. La pregunta en blanc i blau, prolongaríeu la sessió de Yangel Herrera la propera temporada a l'Espanyol? Sí, 78%, no 22%.
Gràcies, José Luis. Més esports, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Que vagi molt bé, eh? Bon programa.
Fins demà, Carlos. Bona tarda.
Nosaltres seguim amb l'actualitat d'aquest matí, actualitat general a Catalunya i Andorra. Et parlo ara de l'avançament del calendari escolar pel pròxim curs que ha tingut protagonisme en la sessió de control al govern al Parlament. El conseller González Cambray ha insistit que modificar l'inici de les classes el 5 de setembre no afecta els drets laborals dels mestres. De la seva banda, el president Pere Aragonès ha insistit també que no retirarà la mesura que ja es va anunciar el seu dia. Aleix González.
Tot i les peticions de Comuns i el PSC per canviar la reforma i mantenir un diàleg amb la comunitat educativa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat contundent en la seva intenció de mantenir la reforma del calendari escolar que avança a l'inici del curs.
No retirarem la mesura. Creiem que és una bona mesura. Estem disposats a escoltar els dubtes, a solucionar qüestions que puguin sortir i posem recursos. Tenim temps suficient. Si pràcticament tota la resta de territoris comencen abans que nosaltres, el curs escolar Catalunya també ho pot fer. No és impossible. I no estem plantejant-ho en el mes de juny, de cares al mes de setembre, tot just al mes de febrer, abans que comenci tot el període de preinscripcions escolars.
Els resultats de la comissió bilateral han estat un altre dels temes de debat. JxCat i la CUP han criticat la reunió entre la Generalitat i la Moncloa, mentre Pere Aragonès ha insistit que els acords de la reunió van ser de mínims.
Doncs la reunió que va haver-hi divendres passat, des del nostre punt de vista, els acords van ser de mínims, per tant insuficients. Hi ha moltes qüestions que van plantejar que s'haurien d'haver inclòs i que per manca de voluntat del govern de l'Estat no es van incloure. Treballarem doncs, perquè l'ingrés mínim vital, perquè tota la qüestió doncs, de Rodalies també es pugui incloure en properes reunions.
Per endavant queda la reunió de presidents autonòmics de demà, on Pere Aragonès ha insistit que no assistirà tot i les peticions de PSC, Ciutadans i el Partit Popular Català. Ha al·legat que la reunió no és útil pel que fa als acords i que només es fa per tenir la fotografia del moment.
I amb el calendari escolar no s'acaben els problemes pel conseller d'Educació, González Camaray. Avui hem conegut que la Federació de Cristians de Catalunya ha demanat la dimissió d'aquest conseller per l'anunci de la retirada dels concerts a les escoles d'educació diferenciada. Què t'ha explicat, Aleix?
Doncs en aquest cas, la petició no està relacionada amb un altre cas que ha causat controvèrsia com el del nou calendari escolar, sinó pel fi del concert econòmic a les escoles que separen els seus alumnes per sexes. Des de la Federació Cristiana de Catalunya demanen que es tingui en compte la història d'aquests centres i la gent que vol assistir-hi. Ho explica en Venancio, docent integrant de la federació.
Sí, clar, nosaltres el que veiem que és un atac o no donem aquesta llibertat als pares per escollir el tipus de centre que volen pels seus fills. Per tant, són escoles que ja tenen moltíssima tradició de generacions i generacions d'alumnes. Normalment són pares que ja han estat en aquestes escoles i que lliurement volen escollir aquest tipus d'escola.
Molts centres estan subjectes a aquesta necessitat econòmica i es plantegen un possible canvi en la seva oferta. Perquè això no acabi així, des de la Federació Cristiana de Catalunya insisteixen en la necessitat de recapacitar en aquesta mesura.
Clar, hi ha una dependència econòmica, no? I això depèn molt de cada centre, les oportunitats o, de fet, jo crec, no? el que els pares puguin fer per aquest tipus d'escola, no? Però, clar, aquesta dependència econòmica pot portar molts centres que renunciïn a aquesta opció, no? Per tant, s'atenta a aquesta llibertat dels pares.
Des de la Federació Cristiana de Catalunya demanen al govern que recapaciti i que tinguin en compte les famílies dels alumnes i les seves peticions.
El Parlament, perquè el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, acaba d'anunciar que compareixerà la setmana que ve per explicar l'operació de compra de mascaretes en el primer confinament. Una operació que l'Oficina Antifrau de Catalunya ha qüestionat sobretot pel pagament per avançat d'uns 35 milions d'euros a una empresa fantasma, Ricard Rovirosa.
La investigació va arrencar arran de les sospites per possibles contractacions fraudulentes de material sanitari. El conseller Argimon ha contextualitzat que el moment de l'operació era l'inici de la pandèmia, durant les setmanes més dures i de més escassetat de material sanitari, i ha assegurat que tothom que va participar de l'operació sabia que era de molt risc, però que en cas que no l'haguessin fet, hauria desencadenat en que no arribés tot el material.
Sabíem que aquesta era una operació de molt risc. No és una operació normal, no era un moment normal. Però també és veritat que el risc de no fer-la és que no hi hagués arribat tot aquest material.
Argimon també ha recalcat que no hi ha cap element delictiu ni de corrupció i que es tracta d'un expedient fiscalitzat per la Sindicatura de Comptes i ha conclòs que no existeix cap irregularitat. El conseller va demanar aquest dimarts a la tarda comparèixer al Parlament per esvair qualsevol dubte sobre aquest tema. Finalment ho farà el 3 de març.
Qui també ha de compareixer davant la càmera serà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en aquest cas per donar explicacions sobre els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Així ho ha aprovat per unanimitat a la Càmera Catalana després que el grup parlamentari dels Comuns registrés una sol·licitud de compareixença per esclarir els relleus al cos, especialment el del major José Luis Trapero i el del cap de la Comissaria d'Investigació Criminal, Toni Rodríguez. Tots els grups de l'oposició han coincidit en demanar més transparència sobre tots aquests canvis. I també en clau política, la presidenta del nou partit Valents, Eva Parera, fins ara diputada a la Cambra Catalana pel Partit Popular, ha escrit una carta al Salvador Illa del PSC, Ignacio Garriga de Vox, Carlos Carrizosa de Ciutadans i Alejandro Fernández del Partit Popular per demanar-los una reunió per buscar punts de trobada i teixir complicitats amb la mirada posada a les eleccions municipals. El nou partit afirma que treballarà perquè la Generalitat compleixi la llei, sigui lleial a Espanya, respecti la Constitució i també l'Estatut, per centrar-se en els problemes reals de les persones i de tots els catalans. Polèmica a Badalona amb la supressió per part del govern municipal liderat pel PSC dels Premis Ciutat de Badalona. El govern ho justifica perquè els premis, diuen, han perdut pistonada, però des de l'oposició del Partit Popular acusen el PSC de prescindir d'aquests premis dels que ja s'havia eliminat les bases de la categoria en llengua castellana. Yolanda Canales, en quin punt es troba aquesta polèmica a Badalona?
D'entrada, la ciutat està ara sense premis literaris, però fa tan sols un mesos, a l'octubre de l'any passat, el Partit Popular, que llavors governava Badalona, i el PSC van votar junts per aprovar les bases reguladores del primer concurs literari de la ciutat que s'havia de fer en castellà. Però aquesta mateixa setmana, en el ple de fet d'aquest dimarts, s'han revocat les bases, no només dels premis en castellà, sinó de tots els premis literaris Ciutat de Badalona, també els de català. El popular Xavier García Albiol atribueix aquest canvi de criteri al peatge que han de pagar els socialistes als seus nous socis per haver aconseguit l'alcaldia.
Y nuestra sorpresa, pero sobre todo nuestra indignación, ha sido cuando hemos visto que ahora, cuando el Partido Socialista está gobernando con Esquerra Republicana y con Junts por Catalunya, ha aceptado la propuesta de Esquerra Republicana de cargarse el único premio literario en castellano en nuestra ciudad.
Des de l'equip de govern municipal ho neguen. El tinent d'alcalde, Cristian Carneado, ha explicat a COPE que aquest debat no va d'una qüestió de llengües i la prova és que s'han eliminat tots els premis, sinó que l'objectiu és revaloritzar-los. Segons Carneado, aquests premis ja portaven uns anys de decadència, tant en la qualitat com en el nombre de les obres presentades, fins al punt que en algunes edicions els premis havien quedat deserts. Ara s'han de replantejar, afegia, i si es considera oportú, no hi ha cap problema en incloure un premi en castellà.
Volem que els premis tinguin el reconeixement que mereixen i que cridin l'atenció dels autors, que siguin atractius tant per les persones que es presenten com per la projecció literària de la pròpia ciutat. Per tant, no és un debat de llengües. En tot cas, quan a la comissió defineixi, doncs veurem, i si han d'haver-hi premis en castellà, n'hi hauran, sense cap mena de problema.
Ara es crearà una comissió de treball per veure com s'han d'orientar aquests premis.
T'explico ara que la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup de ciberdelinqüents que l'estiu de 2020 va atacar una empresa dedicada a la custòdia de criptodivises, materialitzant el robatori de 6 milions d'euros en criptomonedes. Aquest és el primer cas resolt d'aquestes característiques i que s'ha tancat amb 5 detinguts. Sergi Tor, ha estat una llarga operació que com va començar?
Doncs l'origen de l'atac amb un botí de 6 milions d'euros no pot ser més senzill. Un treballador de l'empresa va descarregar-se una pel·lícula d'un portal de contingut multimèdia pirata. Els arxius d'aquesta pel·lícula tenien un virus informàtic que va permetre als assaltants a controlar l'ordenador de l'empleat. La descàrrega de la pel·lícula es va produir 6 mesos abans de l'assalt informàtic, un temps utilitzat pel servei de la banda per conèixer tots els processos interns per preparar l'atac. La seva execució va ser accedir per una xarxa d'ordenadors interposada per donar l'ordre de transacció de criptomonedes per valor de 6 milions d'euros i que eren de milers d'inversors. Aquests diners van estar 6 mesos immobilitzats per no aixecar sospites policials i passat aquest temps van sentir segurs per moure les criptomonedes, fent servir un entramat de monedes electrònics de blanqueig de capitals. Entre les 5 persones detingudes hi ha l'operador de la pàgina web de descarregar la pel·lícula i 4 persones no relacionades entre si que van rebre les criptomonedes, entre elles una de Barcelona.
Fem ara una aturada per publicitat i després parlem amb Joan Clos, exalcalde de Barcelona i ara president de l'Associació de Propietaris de Vivendes de Lloguer. Per què hi ha tants pocs pisos de lloguer, tant a Espanya com també a Catalunya? Ens ho explicarà Joan Clos d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana estamos en Badajoz para conocer a la familia de la sargento Débora Grau.
Siempre le decía, no pierdas a un soldado nunca en tu vida. Y fíjate, ella no estaba segura.
Débora falleció hace 8 meses en un accidente militar, pero su familia ha seguido adelante gracias al reto que ella dejó.
Qué suerte tengo de que Débora nos ha dejado algo por lo que luchar.
Vamos a tener la posibilidad de conocer cómo han salido adelante, porque es una historia apasionante, llena de esperanza y de superación.
Hay que hacerlo brillar.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Igual tu ordenador al que tienes tanto cariño todavía funciona, aunque ahora puedes tener un HP como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés, financiación total más el 15% de descuento en sobremesas, all-in-one y en una selección de portátiles HP, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I saludem ara el senyor Joan Clos, que és el president de l'Associació de Vendes de Lloguer. Senyor Clos, molt bona tarda.
Bona tarda.
I aviam un plaer tornar-lo a saludar ara en aquest càrrec, però tots el recordem com a ministre d'Indústria fa uns quants anys ja, i també com a alcalde de Barcelona, si no m'equivoco, i la memòria no em falla, del 97 fins al 2006, oi?
Així és.
Sí, senyor. Sí. Molt bé, doncs, molt bé. Com et deia, doncs ara a la patronal de les vivendes de lloguer, i anem ja al gra perquè no tenim gaire temps, senyor Clos, perquè hi ha tan poca vivenda de lloguer a Espanya i en Catalunya en general, i a Barcelona més concretament, aviam.
Bueno, hi ha una raó històrica, i és que les polítiques d'habitatge a Espanya sempre han estat dirigides i cap a la propietat, és a dir, les polítiques fiscals i de tota mena sempre han buscat la propietat i no hi ha hagut gaire incentius pel lloguer. Mm-hmm. I després l'altra cosa és que darrerament hi ha una proliferació regulatòria del lloguer que fa que els propietaris d'habitatge no tinguin gaire interès en treure els habitatges al lloguer.
El que s'ha fet els últims anys, això de regular el preu, entenc que tant primer que a Catalunya com ara també a la resta d'Espanya no és una molt bona solució, doncs, no? Entenc?
Bueno, no, s'ha aprovat en molts indrets del món, en diverses modalitats, i en general no és una mesura recomanable. Hi ha informes, diguem, científics i estudis de tota mena que ho han demostrat, perquè fa menys transparent el mercat del lloguer, no? Fa que es busquin acords sota mà, que, en fi, que la realitat s'acaba imposant sobre les intencions, no? I, per tant, no sol ser recomanable, i, en tot cas, no sol ser recomanable de forma permanent i estable. Alguns llocs s'han fet intervencions puntuals, però no
funciona.
No funciona, és clar que l'aigua.
Clar, poder, senyor Clos, amb tanta regulació, menys vivenda i menys vivenda de lloguer i més car el lloguer, no? O què?
Bueno, no, ja és una miqueta és més diferent. En aquests moments el que hi ha és un boom de la compra-venda. Perquè com que els que tenen habitatges no estan gaire disposats a llogar-les, molts el que fan és que venen, perquè ara, a més, hi ha una conjuntura molt positiva per la venda, perquè els tipus d'interès encara estan baixos, la gent pensa que potser s'apujaran els tipus d'interès d'aquí uns mesos, i, per tant, la demanda de compra-venda s'ha disparat. I els que poden, dels que tenen pisos en lloguer, el que fan és vendre, amb el qual es disminueix l'oferta d'habitatge de lloguer, no? Això fa que hi hagi menys, menys oferta. Els preus, d'alguna forma o altra, tendeixen a pujar i es fa més difícil que hi hagi habitatge assequible per la gent.
Per la gent. En el cas de Barcelona, una ciutat que vostè coneix molt bé, l'alcaldessa Colau, quan va arribar a l'alcaldia, va prometre vivenda de protecció, vivenda assequible a dos, ho va dir, 4.000 vivendes. Crec que tot just n'ha fet unes 1.000. Què ha passat? Què creu vostè que pot haver passat?
Bueno, perquè és molt complicat canviar la política d'habitatge d'un país com el nostre, que durant molts anys ha estat orientada a crear habitatge per la propietat, no? Per sí. compra-venda, i passar al lloguer és tot una altra activitat molt diferent. El lloguer implica que tens que tenir recursos invertits durant molt temps en tenir la propietat amb uns rendiments relativament baixos o bastant baixos, i això sols es pot fer si hi ha uns incentius fiscals i unes... totes les administracions toquen la mateixa sintonia i busquen que es creï habitatge de lloguer, no? No tenim experiència a Espanya d'això. I crear això és molt complex. En alguns països d'Europa, Centroeuropa, ho han aconseguit, però va ser de molts anys i de crear unes actituds i unes negociacions públic-privades estables i convèncer els inversors de que inverteixin a llarg termini. No. Estem bastant lluny d'aconseguir això a casa nostra a curt termini.
I perquè i a la resta d'Europa, a banda del que ens parlava ara, hi ha alguns altres incentius, perquè altres països, com comentava, doncs el mercat de lloguer sí que funciona. Vull dir, podíem copiar alguna cosa, sí. Podíem emmirallar-nos cap a aquests països d'Europa que sí que fan sí. coses perquè funciona el mercat. Què farà allí que no fem nosaltres?
Bueno, ui, és diverses coses. És a dir, s'ha de canviar tot el marc, diguem, regulatori de l'habitatge, no?
Sí.
Per exemple, primer s'ha de buscar que les normatives urbanístiques afavoreixin que es faci habitatge de lloguer allà on es necessita. És a dir, la cosa no es concreta exclusivament a la financiació. L'altre tema és aconseguir el lloc on de posar l'habitatge, i per tant s'ha de mobilitzar tot el sòl públic que tenen les administracions, no? I això com a primera responsabilitat. I aquest sòl públic s'ha de posar a disposició per la construcció d'habitatge assequible a cost zero. La propietat no ha d'entrar en l'equació del cost de l'habitatge, la propietat del sòl, em refereixo, perquè tan sols amb el cost de la construcció, si volem fer habitatges dignes, ja estem a més de 1.000 euros per metre quadrat, i per tant els números no surten, no? I això vol dir tota una sèrie de compromisos on hi han d'intervenir els ajuntaments a través de la regulació urbanística, les comunitats autònomes perquè tenen la responsabilitat de l'habitatge, i a l'Estat perquè té els plans nacionals d'habitatge que financien la UBPO. Per tant, imagini's, en aquests moments estem amb una competència que està transferida a les autonomies, i en vez d'estar buscant el consens i buscar on totes les autonomies a partir de que ens hi posem, totes s'hi posin,
després
d'això estem en una fase...
En lloc d'anar tots a una, cadascú pel seu costat i les coses no se solucionen. Senyor Clos, amb més col·laboració pública-privada hi hauria més vivenda protegida o més vivenda de lloguer, com vulgui?
Bueno, si no hi ha col·laboració pública-privada no hi haurà habitatge assequible de lloguer amb la quantitat que es necessita en el país. I és una condició imprescindible. No és una qüestió negociable o que, bueno, que si ho aconseguim bé i si no, pues ja ho busquem una altra manera. No. Les administracions públiques no tenen el capital suficient per invertir-lo a llarg termini en habitatge perquè es posi a lloguer. Per això anava tan bé quan la política d'habitatge quan es venia. Perquè quan, si en vez de deixar-lo per lloguer el vens, almenys recuperes el cost de la inversió. Però com que necessitem habitatge de lloguer i no de compra-venta, Aquesta és la dificultat, que si no s'entén és impossible resoldre aquest problema.
És la gran assignatura pendent, senyor Clos, la col·laboració público-privada per tirar endavant un problema com el de la vivenda. Acabem ja, perquè no ens quedem temps. Des de la llunyania, com veu la ciutat de Barcelona, senyor Clos, hores d'ara, després de tot el que ha passat amb la pandèmia?
Bueno, jo crec que Barcelona va fent una miqueta la xup-xup. No m'acaba de... M'agradaria veure una Barcelona més ambiciosa i amb més idees programàtiques i amb una miqueta més de marxa, perquè és que si no, en aquesta espècie de ralentí a la qual estem, no acabem d'estar en el mapa i en la fi suficientment afirmats, suficientment reforçats, per continuar tenint un lideratge mediterrani que sigui indiscutit.
No? Clar, perquè ara, amb la sortida de la pandèmia, si ens quedem adormits, la resta... la competència serà forta i dura, a partir d'ara.
Sí, és clar, la gent aprèn, no sé. Clar. L'altre dia vaig veure una entrevista al alcalde de Màlaga, em sembla que era ahir o abans d'ahir, que, esclar, Màlaga està llançada i València, déu-n'hi-do, i bueno, ja no diguem Madrid, no?
Clar. I altres ciutats d'Europa que també estan apretant tots a l'hora de sortir de la crisi. Joan Clos, com sempre, ha estat un plaer tenir-ho amb nosaltres, ara al capdavant d'aquesta associació de vivendes de lloguer, la patronal que les agrupa. Joan Clos, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Seguim parlant de qüestions relacionades amb la ciutat de Barcelona. En aquest cas estem ja a les portes del Mobile, que enguany torna a la presencialitat i també recupera tot un seguit d'activitats paral·leles. És el cas del Mobile Social Congress, que abordarà l'impacte de la Covid a les fàbriques tecnològiques. Nil Jaime Juan.
El congrés, que organitza CETEM amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, parlarà, entre d'altres, dels impactes post-Covid en fàbriques i cadenes de subministrament. També s'exposarà els impactes socials i mediambientals de l'extracció de metalls per la producció de bateries elèctriques. Així ho explica Clàudia Bosch, tècnica de CETEM i membre organitzadora del Mobile Social Congress.
Creiem que aquesta anàlisi crítica en clau de drets humans, laborals i de sostenibilitat és molt important si volem minimitzar o adreçar totes les injustícies que trobem darrere dels nostres dispositius, no?
En total s'oferiran 3 jornades de tallers, xerrades o exposicions els dies 27 de febrer, 1 i 2 de març, amb algunes activitats presencials al Born i d'altres temàtiques.
Ja que parlàvem del Mobile, la secció d'autobusos de TMB, de la UGT a Catalunya, ha convocat aturades parcials del 28 de febrer al 3 de març, coincidint amb els dies de celebració del Congrés Mundial de la Telefonia a la capital catalana. El sindicat crida els conductors a fer aturades parcials a les franges de 8:30, 10:30, de 4:30, 6:30 i de 10 de la nit fins a les 0 hores. Amb aquesta protesta, els treballadors volen reclamar els 25 milions que l'empresa no va abonar a la plantilla per error de càlcul, segons explica de resposta els metropolitans de Barcelona. També referit a Barcelona, l'anunci del Primavera Sound, traslladat a Madrid el segon dels caps de setmana del festival l'any 2023, ha reorganitzat les fitxes d'un tauler remogut des de feia ja unes quantes setmanes. El tinent d'alcalde de Cultura a Barcelona, Jordi Martí, veu en la decisió una bona solució per sostenir l'estructura extensa, malgrat que l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, ja els havia garantit l'autorització per mantenir el model. Els desitgem a Martí tota la sort del món en aquest sentit, garanteix que tenen emparaulat amb el certamen l'edició de 2024 i s'obre també a tancar les posteriors. Martí ha dit que està convençut que el tindrem 20 anys més a la ciutat de Barcelona i també possiblement a la ciutat de Madrid. Tanquem així a migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació aquí mateix al migdia amb Pilar García Oñiz i Ángel Correas.